Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Està en marxa des d'uns minuts després de 4:45 la primera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Les dues delegacions s'han trobat a les portes del Palau de la Moncloa a Madrid de manera cordial i puntualment a l'hora indicada, 4:45, quan passaven pocs minuts d'aquesta hora, ja s'han dirigit a la sala Tàpies on ha començat la reunió. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut primer 6 membres de la representació catalana i al cap d'uns segons ha arribat el vicepresident Pere Aragonès per donar pas a la salutació al president Quim Torra. Als dos presidents i a la resta de membres de cada delegació se'ls ha vist conversant mentre enfilaven el camí cap a l'edifici oficial de la seu presidencial espanyola. Es reuneixen en una taula allargada amb els presidents al centre, davant per davant, flanquejats pels vicepresidents a un costat i per la portaveu republicana Marta Vilalta i la ministra d'Hisenda María Jesús Montero a l'altre. La delegació catalana assegura que arriba amb total consens a aquesta trobada per la part de l'executiu de la Generalitat i les dues parts veuen com una oportunitat històrica abordar ja de manera operativa el conflicte polític. S'espera que Torra comparegui a la mateixa Moncloa després de la reunió i que hi hagi també una declaració del govern espanyol. Mentre seguim pendents de com evoluciona aquesta important notícia, la primera reunió de la taula de diàleg, de la qual parlarem d'aquí a uns minuts en el programa El Mirador de l'Actualitat, us expliquem breument que la Generalitat ha donat un missatge de tranquil·litat avui a través del Departament de Salut després de confirmar-se un segon positiu per coronavirus a Catalunya. Ha estat en una roda de premsa aquest migdia amb la consellera Alba Vergés i també el secretari de Salut Joan Guix i la gerent de Processos Integrals de Salut Assumpta Ricart. La consellera ha assegurat que el sistema de salut català està preparat per tractar qualsevol cas aplicant els protocols i ha comentat que hi ha en les últimes hores la bona notícia que des de la Xina diuen que l'epidèmia està baixant. També és notícia un nou cas de violència masclista. Un home ha matat la dona a Fuenlabrada, al sud de Madrid, i després ha intentat suïcidar-se. La dona assassinada és la víctima mortal número 13 de violència a Espanya aquest 2020. Tenia 78 anys. L'home de 73 s'havia autolesionat, però ha sobreviscut. Un apunt cultural, la Sala 2 Joaquim Maideu de l'Atlàntida, a Vic, acollirà demà a les 8 del vespre un concert amb obres de Toldrà, Debussy i Barber, amb la soprano Judit Muñoz i el pianista Hug Vilamala. Finalment, destaquem que el papa francès, que ha presidit aquesta mateixa tarda, de fet, encara està celebrant-se la litúrgia estacional del dimecres de Cendra, amb l'inici de la Quaresma com a protagonista. Ha comentat en l'homilia que els éssers humans, els creients cristians en particular, estan cridats, especialment aquests 40 dies, a sortir de les cendres presents en el món en forma de guerres, nens innocents descartats i també persones soles que no són ateses i que sovint són descartades. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador, com us dèiem, amb la mirada posada en aquesta trobada en marxa, la primera de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Dimecres de Cendra. Comença la Quaresma. Temps d'ascetisme. Pier Vittorio Aureli, arquitecte i pensador, en el seu llibre Amb menys n'hi ha prou, explica que ascesi significa fer exercici i que la pràctica de l'ascetisme no està necessàriament relacionada amb la religió, que els primers ascetes foren els filòsofs, els estimadors de la saviesa. L'objectiu fonamental de la filosofia a l'antiguitat era conèixer-se un mateix. Coneix-te tu mateix, eren les paraules inscrites en el pronaus del temple d'Apol·lo a Delfos. Fou Plató el qui va donar més difusió a aquesta frase d'alt valor ètic i reflexiu. La vida s'ha d'entendre no solament com un fet donat, sinó com un art, l'art de viure. Quaresma és temps per aprendre aquest art, l'art de l'autoconeixement, per conèixer millor els altres i el món. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Trentatresè Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dimecres 26 de febrer, les vespres de dimecres amb Marcel Caselles i convidats. Dijous 27, Joana Gomila i Laia Vallès presenten el disc Paradís. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 8234. 93 449 8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu. De dilluns a divendres, hits and tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits and tweets, música i actualitat. Actualitat i música. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raül Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El nostre programa, que sempre és una taula de diàleg, vol parlar avui d'això, d'una altra taula de diàleg en els alts nivells polítics, per dir-ho així, la que ha començat ara fa una hora i mitja, aproximadament, entre el govern espanyol i la Generalitat. És la primera trobada formal d'aquestes dues delegacions i d'aquest procés de diàleg a la Moncloa, a Madrid. La reunió no compleix la petició independentista inicial d'un mediador, enfatitzada, sobretot aquests dies, des de Junts per Catalunya i pel president Quim Torra, però té almenys un ordre del dia, tot i que no està clar que estigui absolutament pactat per les dues parts, i uns temes de treball, això sí que està clar. Des de l'executiu de Pedro Sánchez s'anuncia que la negociació serà llarga, una combinació entre mostra de voluntat de parlar, almenys, i també l'actitud d'assumir la realitat de màxima dificultat que viu en aquests moments tot el procés i el conflicte polític. Des de la Moncloa s'insisteix en una primera fase en què s'afrontin aquells temes sobre els quals es pugui assolir algun tipus d'acord més fàcilment. Sánchez parteix, doncs, del document lliurat a Torra en l'anterior trobada aquí a Barcelona, que inclou inversions, infraestructures i finançament autonòmic. El govern català, però, vol que aquests temes, que considera obligacions ordinàries de l'Estat, s'abordin en la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Podríem pensar que malament comencem amb aquesta discrepància. En canvi, l'executiu català vol incloure, ja des d'aquesta trobada, la d'avui, un calendari perquè sigui reconegut d'alguna manera el dret d'autodeterminació, que culmini en un referèndum, que es treballi sobre una proposta d'amnistia per als presos independentistes i que s'acabi amb la judicialització i amb tot el que el govern qualifica de repressió. Més enllà del que passi en aquesta primera reunió de diàleg, serà important que el treball per trobar una sortida a l'actual situació política es mantingui en tots els àmbits, no només aquest, incloent-hi el social. Les solucions no seran a curt termini, i més tenint en compte l'horitzó preelectoral que es dibuixa a Catalunya, amb tensions internes entre Junts per Catalunya i Esquerra i amb les dificultats de governabilitat que anirà tenint l'executiu de coalició presidit per Pedro Sánchez, en aquest cas en l'àmbit espanyol. El diàleg és bona notícia, però no obrirà precisament una fase política plàcida ni a Catalunya ni al conjunt d'Espanya. Diem que sembla que no serà una fase política plàcida, però almenys serà una fase de diàleg, si és que dura. Ens acompanyen per analitzar aquesta taula de diàleg que tenim en marxa, a la qual, lògicament, no tenim accés online, però sí que sabem que ha començat i que s'està fent en un clima, com a mínim, de voler parlar. Nosaltres, en el nostre diàleg d'aquí, modestament, intentarem interpretar el que passa, almenys en el seu inici. Ens acompanyen per fer-ho el politòleg, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Bona tarda i gràcies.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies. I també saludem l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Igualment, molt agraïts per la seva presència. Ara comentàvem, abans de començar el programa, que un aspecte que sembla menor, però que no ho és tant, és la posada en escena. I ha tingut una pauta molt clara, la posada en escena d'aquesta reunió. S'han vist imatges, salutacions no de les de màxims líders polítics, sinó una mica més enllà de les de l'escalinata, passeig pels jardins, les delegacions aquí i allà.
Sí, a vegades les persones, bueno, els oients de Ràdio Estel, nosaltres estem en aquesta taula de la cara, Lluís, tu, Ignasi i jo mateix, ens oblidem que els polítics són persones.
I tant.
I són persones, de fet, en primer lloc, abans de ser polítics. I els polítics, per tant, tenen els mateixos sentiments, emocions, raonaments que la resta de ciutadans. I, per tant, igual com en una parella, en una família, en una colla d'amics, pot haver, diguem-ne, certes tensions i, per tant, una forma, una primera forma de rebaixar aquestes tensions és això, crear un bon clima emocional. Doncs això sembla ser que ha passat aquesta tarda a la Moncloa, que han fet una passejada tranquil·la. Semblava que anaven això de parella, no? Anaven un i altre de cada banda, no? Com dos, com parlar. Imaginem-nos un partit de futbol amistós, no? O per una causa benèfica, doncs que una persona del Real Madrid i una persona del Barça anessin passejant, però per una causa benèfica. O sigui, per tant, no fos una disputa, diguem-ne, de guanyar la Lliga, ni la Champions, ni res de tot això. A més, no per casualitat s'ha triat, no sé, la Sala Tàpies.
Efectivament, amb obres de l'escultor català.
No és per casualitat, o sigui, això s'ha anat a buscar. La taula, doncs, no és rodona, que les taules rodones sempre afavoreixen el diàleg, però tampoc és molt ample en quant a aquesta taula rectangular. Es veu que
és allargada i estreta.
Però més estreta. Per tant,
i estan a prop. Quim Torra i Pedro Sánchez, que estan de front, sí, cap per cap, estan, sí, a prop.
Doncs això, per qui no ho sàpiga, primer, si algú vol guanyar, diguem-ne, o que vagi molt bé una negociació, les taules han de ser rodones, perquè això crea un sentit d'equip i no divideix. Les taules rectangulars d'entrada divideixen, perquè generen dos bàndols. Però el fet de que sigui estreta ho han, diguem-ne, modificat en aquest petit detallet, diguem-ne, no? Per tant, el clima de diàleg hi és. Ara bé, d'avui, i això que no ha sortit a la llum pública encara els resultats, jo sí que puc avançar, i si m'equivoco m'estireu de les orelles, signes i
lluvis. Ho veurem després, no es preocupi.
Però jo poso la mà al foc que encara que es parli per la banda del govern de Catalunya, es parli doncs d'un referèndum d'autodeterminació i es parli d'amnistia, avui el govern espanyol, avui i de fet en les properes taules, no hi haurà ni referèndum d'autodeterminació ni amnistia. El cap de l'amnistia pot acabar reconduint-se cap al tema de canviar la llei en el tema de la sedició, i per tant que aquí hi hagi la sortida de la presó, però via canvi de la llei, no via amnistia, no hi haurà aquesta amnistia, i el referèndum no passarà en els propers 4 anys. Per tant, aquesta banda no. Avui tampoc voldran discutir les 44 propostes en aquest cas del govern espanyol. No voldran entrar a discutir.
Tot perquè la Generalitat no està d'acord que parli aquí.
No es parli d'aquestes coses, però al meu entendre, el camí del mig, i ara estic potser utilitzant una frase potser més de religions orientals, no? Que quan parla del budisme, doncs, o del propi hinduisme, que parlen d'un camí del mig, no?
I també d'ús col·loquial, no? Sí. El camí del mig, no?
Doncs el camí del mig hauria de ser per la part catalana, doncs, del govern de Catalunya, acceptar que no hi haurà ni referèndum ni amnistia com a tal, però per la part espanyola dir que aquests 44 propostes són tan de mínims que haurien d'anar molt més enllà en el traspàs de competències per l'autogovern de Catalunya.
Però, jo crec que això, tant de bo la taula de diàleg dongui els seus fruits. De tota manera, penso que, com deia l'Ignasi, és tan diametralment oposada, diguéssim, el punt de partida d'uns i altres, que no sortirà. I, a més, a veure, jo crec que estem una mica amb la política de la puesta en escena, de la mise en scène, que dirien en francès, en el sentit de que jo crec que tant els socialistes com a mínim Esquerra Republicana són plenament conscients de que la taula de diàleg era una dels punts per poder obtenir, a la presidència el senyor Sánchez i el seu govern. I per això deu estar, me suposo, tan enfadat el senyor Torra i el senyor Puigdemont, perquè saben que no podran ni tan sols començar a discutir el tema que el Xavier comenta respecte a la autodeterminació de Catalunya. I com que l'altre, rodalies, finançament, no són les qüestions per parlar en una taula de diàleg, jo crec que qualsevol que tingui una mica de seny sap que aquesta taula és per intentar allargar al màxim això. I també penso, quan trigarà el senyor Torra en trencar la taula de diàleg? Jo, m'he apuesto una cena.
Vostè creu que el senyor Torra, si és que hi ha un trencament, seria el causant?
Sí, quasi us podria dir que estic segur.
Un altre pronòstic d'avui, ens n'ha fet un el senyor Torrents.
La trencarà, d'aquí uns dies la trencarà, perquè com no podrà parlar de lo seu, doncs la trencarà, llavors farà que està molt enfadat.
Clar, per això la màxima dificultat fa que ens doni la sensació que qualsevol desencontre pugui trencar-la, però també pot no trencar-la.
La pot trencar el senyor Torra, però què passarà amb Esquerra, ara en aquest període, diguéssim, preelectoral, si es pot
dir. Que Esquerra vol continuar. Sí. Bé, s'incorpora ara Xavier Puigdollers, advocat, president de l'Associació d'Amics i de Vots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector d'Afers Religiosos, entre altres coses. Bona tarda, senyor Puigdollers.
Hola, bona tarda.
Ja veu que estem parlant, no es preocupi, que ha arribat...
El retard, ja
fa uns segons... un parell o tres de minuts que és aquí i ens ha escoltat aquestes primeres intervencions. Com valora aquest inici de la taula de diàleg? Quina impressió té?
Bé, jo com acabo d'arribar no he sentit les intervencions, però tampoc tinc cap notícia de lo que s'està fent, si l'estan celebrant ara encara.
Sí, s'està fent ara encara, sí. Ha començat uns minuts després de 4:45 i sabem que està en marxa.
Ja és molt.
S'han difós imatges de la taula, comentàvem, una taula allargada però estreta, on les dues parts no estan gaire lluny.
Ja va bé, això. És a dir, jo només el fet de tenir una taula per seure's i per parlar ja és important. I això s'ha aconseguit en relativament poc temps. Recordo quan ja fa molts anys d'això, iniciar un procés de diàleg que va acabar en pau per acabar la guerra del Vietnam, van trigar diversos mesos per decidir la forma de la taula, la forma física que havia de tenir la taula per veure com seien les diverses negociacions. Per tant, ja és important si ja l'hem tinguda i l'hem començada. I el fet de dialogar vol dir parlar i escoltar, el qual és important perquè no s'ha fet fins ara, en aquests moments, en la situació d'aquest país. Per tant, ja, això anima i ajuda a caminar. Cap a on arribarem? Cap a on, com acabarà? Quan? Això és un misteri. Segur que tots els que han segut tenen els seus interessos, confessos o no confessos, però els seus interessos. Els d'una banda, he sentit aquí el que era una de les premisses del senyor Sánchez per arribar a president, doncs era una, i a l'altra banda també hi ha diversos interessos. També es diu que és una de les que té Esquerra per intentar també arribar a la presidència. És a dir, hi ha diversos interessos que poden jugar en aquí. L'important ara, en aquests moments, és que han segut, que estan allà sentats i que van dient alguna cosa. Uh-huh. Si això portarà a l'acord d'independència, doncs possiblement no, perquè ja dic que d'això no em vol sentir parlar. Però el fet de seure i parlar pot ajudar a tranquil·litzar el tema, a trobar solucions a diverses qüestions pendents i que al final això ajudi a plantejar el tema de fons.
Clar, el que tots tenim en el cap, i els oients segur que també, pensin el que pensin, siguin d'unes idees o d'unes altres, és com pot acabar bé aquesta taula de diàleg si el senyor Quim Torra, president de la Generalitat, diu que no es renunciarà de cap manera al referèndum d'autodeterminació i Pedro Sánchez diu que de cap manera... no sé, alguna mena de dilatació positiva, com diu ara el senyor Batlló. Sí. És a dir... que se sentin les bases perquè potser més endavant es pugui modificar la Constitució. No sé, se m'acut dir això com una possible...
Jo agafaré la hipòtesi de treball que ha fet el Batlló, que diu que el president Torra desfarà la taula. A veure, jo crec que aquesta taula, no sé si es reunirà una, dues o tres vegades abans de les eleccions catalanes, perquè no encara som la data de les eleccions catalanes, tot i que és altament probable que serà molt propera, tenint en compte que hi haurà un acte a Perpinyà d'aquí uns dies. I, per tant, sí, això vol dir...
Dissabte,
això és com... l'inici, no la campanya electoral que ja ha començat, i per això hi ha aquests interessos que ara parlava el senyor Puig de Lluís, diguem-ne de que hi ha interessos per totes parts en aquesta taula, però jo crec que hi hagi una o dues o tres reunions en aquesta taula de diàleg, la taula de diàleg es desfarà l'endemà, és un endemà metafòric, de les eleccions. És a dir, durarà fins a les eleccions perquè ningú digui diguem-ne que ha trencat la taula, i després es passarà probablement a la comissió bilateral. Però al meu entendre que hi hagi una comissió bilateral entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya és molt, perquè hores d'ara només ho està fent factible el govern basc. Si només el govern basc està aconseguint via reunions bilaterals, per exemple, el màxim de competències que li va otorgar en el seu dia l'Estatut basc. Per tant, aquesta taula es mantindrà fins a les eleccions catalanes, després probablement ja es desfarà, i el nou govern de Catalunya, sigui el que sigui, no sabem hores d'ara quin serà, tot i que hi ha enquestes sobre la taula, doncs llavors entrarà en unes reunions bilaterals. I, al meu entendre, com el màxim que es pot aconseguir en aquesta legislatura, no sé d'aquí 4 anys, però ara, és allò, diguem-ne, que està apostant el govern basc, que és el pujar al màxim el sostre competencial de l'Estatut antic, i després començar, un cop aconseguit això, començar a elaborar-ne un de nou que pugi, un altre cop jurídicament, diguem-ne, les competències basques. Però això és el màxim que també... i no dic la meva opinió, la que a mi m'agradaria personalment, la subjectiva, sinó en base a l'anàlisi, el que crec que pot passar. Per tant, sí, hi haurà taula de diàleg, distendrà durant 2 mesos, 2 mesos i escaig, doncs, la situació del conflicte a Catalunya-Espanya, perquè recordem que si un llegeix els diaris que es publiquen a Madrid, ABC, La Razón, El Mundo, hi ha molta tensió també en l'altra banda.
Sí, aquestes resistències que comentàvem.
El govern espanyol actual... està rebent molta pressió, perquè d'allà, bàsicament, només el diari El País no el pressiona d'aquesta manera, però els altres 3 diaris a Madrid el pressionen sobremanera. Per tant, hem de tenir en compte totes les parts i tots els interessos.
De fet, jo crec, Xavier, que... A veure, si seguim Twitter com ho seguim nosaltres i tal, més enllà dels diaris, és que veiem que hi ha moltíssima gent molt enfadada amb aquesta taula de diàleg. Perquè, clar, aquesta taula de diàleg implica, d'alguna manera, una moderació. I aquesta moderació... els radicals d'una banda i els radicals de l'altra no estan per aquesta moderació. Jo no sé què hagués passat, per sort va guanyar el Pedro Sánchez, perquè ens pot agradar o no el Partit Socialista, però com hagués pogut dialogar-se o, si més no, sentar-se en una taula amb un altre partit que no fos el PSOE.
Vull dir, sí, amb un govern que de PP, Ciutadans i Vox, per exemple.
Ha baixat aquesta tensió. Una mica el que tu dius és tal qual.
El que passa és que hi ha més també fractura dintre dels partits d'àmbit espanyol, precisament per això, perquè hi ha aquestes resistències, almenys al format
per
aquest
no entenc,
de taula de diàleg.
No entenc com Torra no ha trencat ja, no sé, són les 6:30, ja no ha trencat ja la taula. Perquè
el veig molt pessimista amb el paper de Torra.
Estic segur que no...
La taula la mantindran fins després.
Bueno, tant
ja ho veuràs.
No, quan dic això no és que m'agradi això, penso desgraciadament que és el que passarà, perquè ell no pot tenir aquest interlocutor, li treu l'enemic, diguéssim, saps allò que deien quan Rajoy Rajoy vivien millor, el sector, diguéssim, radical, del sector Puigdemont, el sector Torra, penso, francament.
Bé, en tot cas, més enllà, si estan d'acord amb això, què creuen que pot treure de profit, en tot cas, el sector independentista d'això?
Jo crec que, encara que sigui molt llunyana, una certa consciència que el país s'ha de governar la tenen. Encara que sigui molt llunyana. És a dir, que tot allò que sigui possible, que l'administració funcioni, que els governs puguin governar i que la maquinària funcioni, és bo. I la taula permet tranquil·litat. És a dir, si aquesta taula s'hagués fet fa... ja no sé quants anys són, 7 o 8 anys, o no, sí. En el famós viatge d'Artur Mas amb
Setembre
Rajoy.
Setembre de 2012.
Per tant, 2012. Fa 7 i mig, set anys i mig.
Allò de dir, no vull ni sentir parlar de res, haguessin dit, seiem i parlem. Segurament tot això, ni presons, ni procés, ni res hagués passat. S'estaria parlant, uns demanarien la independència, el referèndum, i altres demanarien que ja es fessin efectiva les transferències. El país hagués anat avançant i continuaria plantejant aquesta Ítaca d'independència i hi hauria pau i tranquil·litat, no? Per tant, benvinguda sigui a la taula i continuem parlant. I algun dia es plantejarà la independència, la reforma de la Constitució, per tantíssimes coses, ja no com a llarga de coses a reformar. Per
en tot cas, la independència o la reforma de la Constitució, o fins i tot alguns partits, amb respecte i discrepància de molts, com proposen la supressió de les autonomies, tot això es pot defensar en
democràcia.
Aquest
és un debat, exactament.
La qüestió és
un debat.
És un debat, i evidentment la independència té molts més partidaris que no pas el contrari.
És curiós en aquest sentit coses que estan passant a la resta d'Espanya, no? Hi ha una autonomia que estan demanant també la independència entre Castella i León, no? I estan plantejant,
per exemple,
que s'hi separen. El debat
però que
s'aparen
com a autonomies, no plantegen la independència d'Espanya.
Però que hi ha
això
la reforma,
que,
sí, com a autonomia pròpia, però sí. Que alguna cosa, tot això no està tan ben organitzat. L'altre dia sortia a la premsa comentaris periodístics sobre Andalusia, el govern, l'autonomia d'Andalusia, com sabia que era, com funcionava. És a dir, alguna cosa per qui es mou, dintre de l'estructura general de l'Estat. I aquest és un debat que és inevitable
sí,
i que ha d'arribar i que s'ha de tenir. Uh-huh.
Bé, senyors, avui la taula no pot entrar en el contingut perquè són reunions, lògicament, a porta tancada, de la qual suposem que almenys parcialment se n'informarà després. S'havia dit que Quim Torra compareixeria, també hi hauria un comunicat o alguna compareixença del govern espanyol, i per tant sabrem d'aquí una estona, potser unes poques hores, el que passa en aquesta reunió. Ja han dit vostès alguna cosa de la posada en escena, senyor Torrent, senyor Puigdollers i senyor Batlló, però pronostiquen algun avenç concret, per exemple, almenys de seguir tenint aquestes reunions regularment?
Jo ara m'aventuraré, i torno, i després, ja, en tot cas, ja ens comunicarem per veure si va ser això. Però quan hi hagi la roda de premsa del president Torra, jo crec que bàsicament dirà: jo he parlat de referèndum, d'autodeterminació, jo he parlat d'amnistia, no s'ha volgut parlar per part del govern espanyol, i jo he fet la màxima defensa que es podia fer, i aquest serà el missatge clau que s'emetrà. Per part del govern espanyol es dirà: ha hagut un bon clima, és una primera reunió, això va per llarg, però hem aconseguit ja no trencar aquella idea que ha hagut des de fa anys i panys. Fa una estona parlàvem del setembre del 2012, doncs, inclús més enllà, la sentència del juny 2010 del Tribunal Constitucional, o més enllà, doncs, quan inclús va haver el referèndum sobre l'Estatut de Catalunya del 2006. Doncs hem trencat aquesta tensió i, per tant, ara l'hem rebaixat i hem donat un pas, i nosaltres som, diria el govern espanyol, diguem-ne, en cas el portaveu que parli en nom d'ell, doncs dirà, doncs, ara, un cop això se vagi assossegant, el que volem és parlar dels 44 punts que hem posat sobre la taula. Jo crec que això seran les dues rodes de premsa que hi haurà després d'aquest diàleg, que no ho sabem, però que és bastant fàcil intuir cap a on anirà.
Després venen els detalls, que potser poden anar més cap a positiu, o certa esperança que aquest diàleg pugui anar millor, o potser cap a negatiu, també pot ser, no? Bé, en tot cas, veurem. Sí. Senyor Puigdollers.
Jo afegiria, mentre escoltava el que dèiem, venia al cap una altra cosa, per donar ànims. Una roda de premsa en una situació, jo diria, que més delicada que l'actual, farà uns 40 anys. El senyor Tarradellas surt d'una entrevista que sembla que va ser molt dura amb el president Suárez.
Que deia que havia anat molt malament.
Que havia anat, sembla, ens vam enterar després. Que
sí,
sembla que
ell,
havia
en aquell moment no ho va
malament,
dir, exacte.
I somrient diu, ha estat un èxit, ha estat molt amable pel president, trobarem la solució, i al final la van trobar. Bueno, és a dir, que les coses com s'expliquen, com es fan i com s'escenifiquen, la posada en escena que deia sí. abans, no? tenen importància i al final les coses poden sortir si hi ha voluntat de trobar solucions.
Molts reivindiquen aquell esperit de la transició. Tarradellas va tornar de l'exili a París i molts sectors polítics espanyols ja estaven en contra de donar-li categoria de president de la Generalitat.
Espanyols i aquí.
I de Catalunya també,
certament. Precisament aquest esperit de la transició que tu comentes, Ignasi, i ara ho comentava el Xavier, aquí hi ha hagut un punt, una norma, que és la Constitució, que ha estat, diguéssim, denostada per molts i en canvi, defensada per moltíssims, diguéssim, des de l'altre punt de vista. Jo penso que la Constitució està molt ben feta, perquè precisament aquesta, diguéssim, manera de poder apropar posicions que va haver-hi durant la transició va fer que aquesta norma, en realitat, no és que calgui reformar-la, cal interpretar-la. El títol 8è, que és el títol de les autonomies, es pot interpretar d'una manera que doni moltes més competències sense necessitat de reformar-la, com tampoc era necessari potser reformar l'Estatut, vull dir, perquè és flexible per poder, diguéssim, donar més poder a Catalunya sense tenir que derogar-la o derogar el títol 8è.
Bé, en tot cas, és una de les visions. Després de la pausa seguirem, si el sembla, comentant en la línia del que diu Lluís Batlló, coincidències o discrepàncies. Ens acompanyen, amics oients, avui en la taula del Mirador de l'Actualitat, els advocats Lluís Batlló i Xavier Puigdollers i el professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Tornem de seguida amb la notícia curiosa.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El Mirador de l'Actualitat.
Passen ja 3 minuts de 7:15, reprenem el nostre col·loqui des del Mirador, analitzant les claus del que pot ser la primera trobada de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, una reunió que està en marxa des de poc després de 5:15, amb una posada en escena que dona sensació, d'una banda, de realitat difícil, però de l'altra també de certa esperança i de cuidar alguns detalls que inviten a aquesta esperança des del diàleg. Tenim la notícia curiosa a punt amb el Rafa Sanahuja, que ens parla de curiositats de la Moncloa, em sembla, avui, oi? Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. La taula de negociació avui sobre la taula del Mirador. Taula sobre taula. Bé, moltes coses esteu comentant sobre tot plegat, però jo vull fixar-me en una cosa que avui és de vital importància, el lloc, per descomptat, que sempre diuen que otorga un petit avantatge. Avui us parlo sobre la Moncloa. Vinga, algunes dades. El palau, que va pertànyer a diferents nobles espanyols abans de passar a propietat de la corona i posteriorment a l'Estat, va ser destruït gairebé íntegrament durant la Guerra Civil. L'anomenat complex presidencial de la Moncloa està format per 13 edificis, 13, i només a la residència presidencial hi ha 8 dormitoris, 9 banys, 8 sales o saletes de reunions i 2 vestidors. El complex, a més, compta amb 7 jardins i un heliport, el típic heliport que tothom necessitem. Felipe González i Carmen Romero no van realitzar molts canvis durant la seva estada, tot i estar gairebé 14 anys. El president acostumava a dir que era com un pastís de nata muntada amb tocs de purpurina, imagina't. Felipe González, aficionat a la cura dels bonsais, molt famosos, va dedicar especial atenció a perfeccionar els jardins del Palau. Més coses, les aficions dels presidents d'Espanya han transformat progressivament el complex de la Moncloa. Si Adolfo Suárez va fer habilitar els jardins un camp de tenis, José María Aznar va instal·lar la pista de pàdel desmuntable que Plácido Domingo, aquests dies notícia, li havia regalat. Quan va deixar la Moncloa, l'expresident la va cedir a l'organització Montelina de Boadilla de la Muntanya, on ara viu. L'espai l'ha ocupat després una pista de bàsquet, esport favorit, de José Luis Rodríguez Zapatero. Per la seva banda, Leopoldo Calvo Sotero va rescatar una sala de la tercera planta per cultivar la seva afició a la música, on va fer col·locar un piano de cua. En els anys 80, davant l'amenaça d'una guerra nuclear a escala mundial, Felipe González va ordenar la creació d'un complex subterrani que permetés als membres de l'executiu protegir-se d'un gran crisi i coordinar la resposta de l'Estat amb les forces armades i altres governs arribat el moment, tot molt estadounidenc. I José María Aznar, una petita dada, va agafar particular estima als gats que rondaven els jardins de la Moncloa i que ja hi eren quan va començar la seva presidència. En particular, els dos gats als que tenia més afectes deien Manolo i Margarita, segons ell mateix ha explicat. En la seva marxa, José María Aznar es va portar els dos animals al seu nou habitatge, al costat dels dos gossos de la família. Dades, dades, petites dades, curiositat sobre la Moncloa, la seu de les negociacions.
Gràcies, Rafa. Sembla que hagis estat visitant la Moncloa avui a la tarda amb les delegacions, que no crec que els ensenyin aquests espais i aquests detalls, perquè, a més, és lògic, no?, que la seu presidencial tingui unes àmplies dependències, però, clar, tot dins d'un ordre, no?, perquè de vegades els polítics també han de donar exemple, bueno, una mica d'austeritat.
Bueno, no era el Felipe González que tenia també un lloc que es deia la Bodeguilla, allà als baixos de la Moncloa.
Sí, es feia broma amb els diàlogos de la Bodeguilla, sí. Això.
Allà potser tindria que haver estat la taula de diàleg, no?
Bueno, és que de vegades en un lloc més informal es decideixen moltes coses.
Això,
Que sí, senyor Torrents.
Una de les coses que jo els dic als meus estudiants a la universitat, dic que heu de fer el mateix que fan també els empresaris, que moltes decisions no es prenen al consell directiu de l'empresa, la junta i tal, es prenen dinant o sopant. Després s'aproven més endavant en un lloc o un altre lloc, però dinant. Per tant, és a dir, una situació de distesa.
Són moments de distesa. Com en els congressos, la part més interessant són els passadissos.
Sí, senyor.
Normalment
sí.
Les sales de debat no són els passadissos. Quan
I de vegades passadissos fins de matinada, que no s'adorm, i l'endemà s'aproven les coses. Bé, doncs avui, amb aquesta taula de diàleg, deia Lluís Batlló que la història d'aquests últims 9 anys, gairebé 10 a Catalunya, sobretot des de la sentència de l'Estatut, i abans, 15, des de l'aprovació del nou Estatut, doncs, deia vostè que es podia haver evitat d'una altra manera. Segurament el senyor Torrents i el senyor Consellers...
Amb una interpretació, diguéssim, flexible de la Constitució.
Sense canvi de l'Estatut.
Sense canvi.
Vostès creuen, senyor Torrents, senyor Consellers, que era necessari el canvi d'Estatut i que potser també es podia haver fet d'una altra manera?
A veure, és veritat que la Constitució espanyola té una virtut que després s'ha desvirtuat, i cal dir-ho, i a més per juristes i magistrats del Tribunal Constitucional, més concretament, però tenia la virtut de que pot ser, de fet, molt interpretable. Això és cert. Però també és cert, diguem-ne, que la interpretació, i en aquest cas, diguem-ne, a partir dels magistrats del Tribunal Constitucional, des de fa ja bastants anys fins aquí, com a mínim, des del juny de 2010 fins ara, 2020, és a dir, enguany, el juny, farà 10 anys d'això, però al meu entendre, inclús abans d'aquesta sentència d'Estatut ja passava, és que els magistrats del Tribunal Constitucional, en general, han tingut una interpretació bastant centralitzadora o centralista, que si ho ajuntem amb la política recentralitzadora dels diversos governs de Rajoy en base a uniformitzar amb una tècnica jurídica, que és la llei de bases, doncs això ha creat aquesta situació d'ofegament. Per tant, quan això va passar és quan, un, es demana un nou estatut, i dos, a partir de llavors es demanen moltes més competències i tres, ja s'endega tot el procés d'independència, no? Això és el que va portar cap aquí. A hores d'ara, possiblement, un addicional a la Constitució que ho interpreti de forma molt ampla seria necessària.
Doncs gràcies, senyor Xavier Torrents, politòleg, Xavier Puigdollers i Lluís Batlló. No hi ha temps per més, en tot cas deixem obert el tema.
Deixem obert. Jo només hagués apuntat que el defecte està en el propi Tribunal Constitucional, el nom i la seva funció. Però això queda per un altre
dia. I tant, i també ha donat crítica, certament. Gràcies, senyors, fins una altra. Bona tarda. Seguim patents. Adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.